El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts a aquesta segona edició del Cafè de Punt7 Ràdio. Comencem el programa d'avui amb moltes ganes d'aprendre i passar una bona estona de ràdio amb vosaltres. I com cada setmana ens acompanyen a l'estudi de Punt7 Ràdio els nostres col·laboradors habituals. Comencem saludant els nostres juristes particulars, en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Què és el que ens porteu pel programa d'avui?
Avui parlarem sobre el Tribunal Constitucional, ja que actualment està al punt de mira. Explicarem breument què és, què fa, què es dedica, més o menys com està composat, què passa amb les seves sentències i després obrirem una mica de debat.
Doncs avui un tema ben candent per la nostra secció de dret. I també ens acompanya el nostre filòsof de capçalera, l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Hola, bona nit.
De què ens parlaràs aquesta nit?
Mireu, doncs avui parlarem d'un tema molt interessant del que se'n diu el problema de la realitat. Com coneixem, és el problema epistemològic que comporta i per això parlarem dels autors grecs.
Moltes gràcies, Adrià. A banda, avui també parlarem amb en Ferran Monté, director de continguts de La Cultura No Val Res, un web d'informació cultural que només parla d'activitats gratuïtes. Una vegada fetes les presentacions, comencem. Moment per recordar què era el que passava al món un 24 d'octubre com avui de fa uns quants anys. El 1648 es firmava la Pau de Westfàlia, que posava fi a la Guerra dels 30 anys. El 1813, Isabel II és proclamada reina d'Espanya. El 1849 es crea a Espanya els primers segells de correus que entren en circulació el 1850. El 1909, Santiago Ramón y Cajal i l'italià Salvador Golgi guanyen el Premi Nobel de Medicina. El 1917 es forma un govern revolucionari a Rússia liderat per Lenin. El 1929 hi havia el Dijous Negre. La borsa de Nova York queia i s'iniciava la Gran Depressió, una crisi sense precedents. El 1931, Al Capone és condemnat a presó per frau fiscal. El 1945 es crea l'Organització de les Nacions Unides. El 1970, Salvador Allende és escollit president de Xile. El 1991, Corea del Nord i del Sud firmaven un acord de reconciliació i no agressió que posava fi a dècades de tensió. El 1999, Àlex Cribiller guanyava el Campionat del Món de Motociclisme de 500 centímetres cúbics. La cultura no val res. Sota aquest nom provocador s'hi amaga una web que fa una agenda d'actes culturals gratuïts o, com diuen ells, cultura no cost. Però la web no és només una agenda cultural, sinó molt més. És un lloc on s'hi poden trobar entrevistes, recomanacions, articles i, sobretot, art, cinema, música, dansa, literatura i moltes coses més recomanades des de la total sinceritat dels creadors d'aquest projecte. Per tal de conèixer millor La Cultura No Val Res, avui ens acompanya per telèfon en Ferran Monté, el director de continguts d'aquest projecte. Bona nit, Ferran.
Bona nit.
Bé, com va sorgir la idea de La Cultura No Val Res?
Doncs mira, sorgeix de la idea una miqueta de veure que no hi ha mercat de cultura feta i molt ben feta que no valgui res, però potser falta que la gent pues, promocioni això. I vam veure que seria, bueno, que ens agradava el tema aquest, que la gent pugui fer això, i tan fàcil com això. O sigui, promocionar aquesta cultura que de vegades que no valgui res a nivell d'entrada no vol dir que no sigui pues, ben feta. Al contrari, hi ha molta cultura que és gratuïta i que val molt la pena. I a partir d'aquí, doncs, bueno, surt aquest tema i ja fa uns quants anys que portem fent-ho i mica en mica veig que la gent, pel que sigui, no sé per què és, però que, doncs, que li agrada el tema aquest.
Perquè el vostre projecte m'imagino que deu haver tingut una acollida molt bona.
Sí, però la veritat és que quan vam començar no ens pensàvem pas que tindríem els números de seguidors que teníem ara tant a xarxes socials com a visites a la pàgina web, inclús els col·laboradors, que en són molts, vull dir, com vam començar no teníem pas aquesta previsió, ni molt menys.
Actualment, amb quants col·laboradors compteu?
Doncs mira, ara mateix, tant el tema de la pàgina web com de xarxes socials, com de tot una miqueta, diguéssim, estem al voltant de la trentena. Pensa que a part de la pàgina web doncs, tenim el Facebook, el Twitter, l'Instagram, el YouTube. Tenim tot el moviment aquest de xarxes socials que també porta feina.
I ara que ens comentes això a les xarxes socials, una de les coses que a mi m'ha cridat més l'atenció és mirar el vostre Twitter, que esteu fent una gran quantitat de piulades cada dia amb activitats gratuïtes que es fan arreu del territori. Com ho feu per arribar a tot arreu?
bueno, intentem, aquesta és la intenció. Per desgràcia, segurament no podem arribar a tot arreu, però la intenció és arribar a tot arreu, no centrar-nos només, per exemple, en Barcelona, que sí que és un lloc on fan moltíssimes coses, però clar, no tota la gent és de Barcelona. I la veritat és que al principi ens costava molt, però ja la gent ens coneix cada vegada més, i són els propis locals que fan coses d'aquestes, de presentacions de llibres o de concerts, que ens envien ells la info de les activitats que són gratis. I ja et dic, intentem cobrir el màxim de territori possible, des de les quatre grans capitals, també Andorra, també Mallorca, vull que intentem fer doncs, de tot això una repassada ràpida de lo que podem trobar doncs, cada dia.
I bé, a banda de l'agenda d'activitats que feu a la web periòdicament, també feu articles en què recomaneu art, cinema, llibres, música. Tu, com a cap de continguts que ets d'aquest projecte, quin criteri seguiu a l'hora d'escriure aquests articles?
Mira, jo d'això que dius tu ara és el que estic més content, que podem comptar més de 1.000 articles de recomanacions de llibres, de pel·lis, de programes de tele, de música. Tenim més de 1.000 posts que ens han fet els col·laboradors nostres ja a la nostra pàgina web. El criteri és molt senzill. Els col·laboradors nostres són gent que és malalta d'això, de llibres, de música, de cinema, i el que fa és ens escriu una recomanació que busquem que sobretot sigui algo personal, no típicament culturalment correcte, diguéssim. Ens interessa que el col·laborador nostre faci el post aquest amb el seu propi llenguatge. A partir d'aquí, tan fàcil el post com això. Mentre sigui una cosa que es pugui aconseguir gratuïtament i legalment, doncs és així pos de fàcil.
Perquè ara em comentes això de la personalitat dels vostres articles i és que a mi és una cosa de les que m'ha cridat més l'atenció i potser del que més m'agrada del vostre projecte. No sé si creus que això pot ser una de les claus que fa que la gent s'interessi pel vostre projecte.
Totalment. Jo quan hi ha alguna persona que vol fer que... Hi ha molta gent que ens escriu, escolta, que jo vull fer això. Jo és el primer que li dic. Jo mai em posaré en matemàtica del que facis tu. El que sí que vull és que el que m'estiguis ho facis amb el teu propi llenguatge. No busquem una recomanació típica que puguis trobar a un diari d'àmbit nacional. No, a mi m'interessa que m'expliquis amb les teves paraules i si t'has de cagar amb la pel·lícula anterior que ha fet aquest director, doncs t'hi pots cagar tranquil·lament, que no passa absolutament res. I és la cosa que estic més content, sí.
I quin és el feedback que rebeu del vostre públic?
Doncs la veritat és que estic molt content. Tant a nivell de pàgina web com a xarxes socials, la veritat és que estem a punt d'arribar als 20.000 seguidors al Facebook, a punt dels 13.000 en el Twitter. A Instagram vam començar a fer relativament poc i també som molta gent, al YouTube també, vull dir que estic molt content. Realment la gent li agrada. Veig que això, com deies tu abans, la gent li interessa. Algú que no s'hagi de pagar cap entrada no vol dir pas que sigui dolent, al contrari, hi ha molta cultura de nou cost que és boníssima. I cada vegada la gent, jo crec que se'n compte d'això.
I escolta, vosaltres només tracteu cultura gratuïta. Si em permets una pregunta una mica més punyetera, creus que la gent en aquest país no està acostumada o no vol pagar per la cultura?
Ostres, no ho sé. A veure, no vol dir que pas que la cultura que es pagui no sigui bona, clar, això estem parlant que no és el cas, però sí que és veritat que molta gent, per ser culturalment actiu, no pots arribar a tot arreu. La gent que fa, bueno, jo suposo que hi ha gent de tot tipus, qui té un nivell adquisitiu alt, segurament es pot permetre anar a tots els espectacles que fan a nivell de concerts o de presentacions o del que sigui, però si no tens aquest nivell alt, doncs bueno, potser amb altres coses també pots conformar-te. No sé si la gent d'aquest país nostre busca això o no. La veritat és que nosaltres estem contents amb la percepció que tenim de la gent, que la gent li agrada i la gent ens demana coses. Quins concerts fan aquest cap de setmana a nivell gratuït, quines presentacions fan... Això, nosaltres notem això, vull dir que a partir d'aquí jo crec que la gent sí que busca no pagar, però no tota la gent, suposo, vaja, no ho sé tampoc.
Perquè m'imagino que vosaltres sou un projecte que heu començat a créixer amb tota aquesta crisi econòmica que tenim ara mateix, i no sé si creus que això també ha ajudat a estendre el projecte.
Segur, també, no sé quin tant per cent, però segur que sí. Com vam començar, no volíem ser una agenda cultural típica, volíem ser diferents. I vam tenir aquesta idea que en aquell moment ningú ho feia. Ara potser sí que hi ha algú altre que fa alguna coseta semblant, però bueno, la crisi ens ha ajudat molt a decidir-nos per aquest camí, sí.
Perquè creus en general que la gent té interès per conèixer, aprendre?
Jo crec que sí, i cada vegada més. Nosaltres ja portem anys fent això i veus que hi ha gent que et segueix que és molt jove, altra gent que no és tan jove ni moment sí que també. Jo crec que sí, que som un país que afortunadament som culturalment rics. Encara que la cultura no valgui res, però som culturalment rics. afortunadament, crec jo.
I tant que sí. I bé, una de les coses que a mi m'ha agradat de la vostra web és que si entrem a la pàgina de presentació afirmeu que la cultura no val res si no commou, emociona, impacta, remou consciències i és polèmica.
Sí.
Creus que en general la gent té aquesta percepció del que ha de ser la cultura?
Jo espero que sí. No sé si tota la gent, però a mi m'agradaria pensar que la majoria de gent pensa això. Que qui va veure un museu de portes obertes li agrada i li commou els quadres que veu, o com veu un disc o un concert en directe també. Espero, jo és el que fem, i els col·legues nostres també fan això, o senten això, vaja.
I ara, si et sembla, parlem una mica de les administracions públiques. Mm-hmm. No sé què en penses del paper que haurien de jugar a l'hora de promocionar i ajudar a la cultura.
Això suposo que és molt complicat i cada un tirarà pel seu costat. Les sales de concert tiraran pel seu bando, els artistes pel l'altre, els programadors pels altres. Jo l'únic que faig és, al nostre mitjà som una altaveu de lo que hi ha actualment en el país. Ficant-nos amb quin criteri de fer servir l'administració pública, la veritat és que no crec que sigui el nostre paper, crec jo.
I com tu bé dius, sou un altaveu del panorama cultural del país i demostreu dia rere dia que estem en un país amb un panorama cultural molt gran i ampli. I sí. Com veus el futur de la cultura d'aquest país?
Jo cada vegada veig que fan més coses i diferents. Per tant, entenc que la salut cultural del nostre país està molt bé, crec jo. Potser no seria la persona més indicada per dir-t'ho, però jo la percepció que tinc des de fora és que la salut a nivell postcultural del nostre país està bé. No sé si en un futur pròxim això ha de canviar o no, però ara mateix és el que percebo.
Doncs Ferran, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Cafè de Punt7 Ràdio, per fer el projecte magnífic que feu, que és un plaer poder-vos llegir cada dia. I és fantàstic que ens acosteu tanta cultura que alguns, si no fos per vosaltres, podríem no conèixer. I a seguir endavant amb aquesta iniciativa.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Fins ara.
Anem ja ara a saludar els nostres dos advocats del programa, en Cels Naranjo i en Francesc Toro, que avui ens han anunciat que ens parlaran del Tribunal Constitucional. És així, oi?
Efectivament. Avui parlarem sobre el Tribunal Constitucional degut a la seva aparició constant als mitjans i ara més amb la qüestió catalana, i tractarem de fer-ho amb la major brevetat, senzillesa i donant un caire comprensible. Convé dir que la Constitució de 1978 és la llei fonamental de l'ordenament jurídic en sentit teòric, més enllà dels debats que s'estan plantejant actualment sobre si es modifica, si no, si està bé, si ens agrada, si no ens agrada, si ens hi sentim, si no. La Constitució és la llei fonamental de l'ordenament jurídic, vol dir que és la norma suprema, la llei de lleis, i en principi la resta de normes, sigui quina sigui una llei, sigui un reglament, estan subordinades a la Constitució i no poden contradir-la per al principi de jerarquia normativa. Però anem a explicar què fa el Tribunal Constitucional. La seva funció principal és garantir la supremacia de la Constitució espanyola i és l'intèrpret suprem de la Constitució, tot i que no l'únic, perquè evidentment la Constitució en principi vincula tots, tant els ciutadans com els poders públics, i també els poders públics l'interpreten dia a dia. Però qui diu l'última paraula és el Tribunal Constitucional. És un òrgan constitucional en la mesura en què el seu origen està a la Constitució, que dedica la regulació al seu títol novè i d'allà remet a una regulació mitjançant llei orgànica que es concreta en la llei orgànica del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional només s'està sotmès a la Constitució i a la seva llei orgànica. No està sotmès a res més. D'altra banda, és un òrgan jurisdiccional, amb jurisdicció a tot el territori espanyol, i convé molt remarcar que és independent dels altres òrgans. No està integrat dins el poder judicial, vull dir, després del Tribunal Suprem no és que vingui el Tribunal Constitucional, no és una instància més, és un òrgan independent, que no està integrat al poder judicial. Així com el Suprem culmina l'organització judicial espanyola en les diferents jurisdiccions, el Constitucional és a part. És a part, i la seva única tasca és la de garantir i interpretar en el nivell més alt, la Constitució, i no fa una intervenció d'ofici, sinó que les parts acudeixen al Tribunal.
Bé, Francesc, gràcies, Cels, per aquesta introducció a què és el Tribunal Constitucional. Ara, en Francesc segur que ens podria explicar si en altres estats, a banda de l'estat espanyol, també hi ha tribunals constitucionals.
Bé, en gairebé tots els estats, sobretot els estats democràtics, doncs és necessari un tribunal constitucional, o més que un tribunal constitucional, un tribunal que controli la Constitució. Dic això perquè alguns sí que tenen amb aquest mateix nom un tribunal constitucional, però hi ha altres estats, sobretot el model nord-americà, que tenen aquest control de manera difusa, no concentrada. Quan parlem de tribunal constitucional, la majoria de vegades ens referim doncs, això, a un tribunal que de manera concentrada controla la constitucionalitat de les normes, però ara m'explico una mica millor. Resulta que en el model de control constitucional difús de les normes, el que seria el model americà, cada un dels tribunals té potestat per inaplicar una norma si considera que aquesta norma va contra la Constitució, cada un dels tribunals. I, efectivament, doncs, quan s'arriba al Tribunal Suprem, doncs el Tribunal Suprem és el que marca, diguem, la tendència, marca jurisprudència i unifica el criteri, per de manera que a cap indret es podrà aplicar aquella norma perquè és contrària a la Constitució. Però, en canvi, el que tenim a l'estat espanyol i a la majoria de països europeus és un tribunal que controla la constitucionalitat de les normes de manera centralitzada, és a dir, les normes arriben a... és independent, com bé ha dit el CES, del poder judicial. De manera que el poder judicial, si es troba davant una norma que té dubtes de la seva constitucionalitat, no pot inaplicar-la directament i continuar amb el procés, sinó que el que ha de fer és plantejar, com després s'ampliarà, és plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional. I segons el que digui el Tribunal Constitucional, doncs aquest jutge quedarà vinculat per aquesta decisió i si el Tribunal doncs, li diu que la norma és constitucional, doncs l'haurà d'aplicar obligatòriament i si diu el contrari, doncs no. Però per això estem davant un control centralitzat. Aquest control centralitzat té una motivació històrica perquè quan es va fer, en especial a l'estat espanyol, perquè quan es va fer la transició, què passava? Que la majoria de jutges venien del franquisme. I per això les esquerres van dir, home, anem allà, si tenim aquí una Constitució més o menys ben feta, no? Que ara hem d'aplicar, doncs clar, si tots els jutges venen del franquisme, és sospitós, no? Potser hi ha una tendència a aplicar aquesta Constitució de manera, fent una interpretació conservadora de les normes. I per això van crear el Tribunal Constitucional que, com que els jutges que en formen part tenen un procediment per escollir-se diferent, doncs hi ha més garanties de que no estiguessin influïts per aquests jutges que venien del franquisme. I precisament, estem parlant ja de la composició del Tribunal Constitucional, doncs clar, com bé dic, els jutges del Tribunal Constitucional, que en realitat no són jutges, són magistrats, seria el nom més tècnic, aquests jutges estan nomenats, doncs 4 d'ells estan nomenats pel Parlament, 4 més pel Senat, 2 pel govern espanyol i 2 més pel Consell General del Poder Judicial, que el Consell General del Poder Judicial és el màxim òrgan de govern dels jutges. Ara bé, com bé dic, doncs una part important està nomenat per les Corts i l'altra part directament pel govern espanyol, no? Que és més polític que això. I bé, i els altres dos que ens quedarien del Consell General del Poder Judicial, home, és que el Consell General del Poder Judicial, doncs també els membres d'aquest Consell, doncs també estan nomenats pels partits polítics, no? Però bé, això ja en parlarem després. Sigui com sigui, això garantia que els magistrats d'aquest tribunal s'apartessin de, per dir-ho d'alguna manera, la consciència jurídica conservadora que hi havia en aquells moments. I per això es va fer especialment interessant a l'estat espanyol fer aquest control centralitzat de constitucionalitat de les normes a través del Tribunal Constitucional.
Doncs bé, Francesc, ara que ens has explicat com està composat el Tribunal Constitucional i qui designa els seus membres, segur que en Cels ens pot aprofundir en les competències que té aquest tribunal.
Efectivament. El Tribunal Constitucional té diverses competències que es troben a l'article 161 de la Constitució. La primera d'elles és el control de la constitucionalitat de les lleis i de totes les normes amb força de llei. Aquí entra tant el recurs d'inconstitucionalitat com la qüestió d'inconstitucionalitat com el control previ dels tractats internacionals. Què vol dir el control de constitucionalitat? Vol dir que el Tribunal Constitucional, mitjançant un procediment de raonament abstracte, agafarà una llei o una disposició que tingui aquesta força de llei, un real decret de llei o un real decret legislatiu, i l'examinarà si és compatible o no amb la Constitució. Si és compatible, el declararà vàlid i vigent; si és incompatible, l'anul·larà. Hi ha diversos procediments. Un d'ells és el recurs d'inconstitucionalitat, en el que es poden impugnar estatuts d'autonomia, lleis orgàniques, lleis ordinàries i disposicions amb força de llei, tractats internacionals, lleis, disposicions normatives i actes amb força de llei de les comunitats autònomes i reglaments de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes. Tot això és un bloc de normes que són susceptibles de recurs d'inconstitucionalitat, que el pot interposar el president del govern, el defensor del poble, 50 diputats, 50 senadors, els òrgans col·legiats executius de les comunitats autònomes i les assemblees legislatives de les comunitats autònomes. I aquí el Tribunal Constitucional decidirà la incompatibilitat o no de la norma en qüestió amb la Constitució. Pel que fa a les qüestions d'inconstitucionalitat, ho explicaré de manera molt senzilla. En el marc d'un procediment judicial, el jutge ha d'aplicar una llei o una disposició amb força de llei i pensa que eventualment podria ser contrària a la Constitució. Aleshores, què fa? Para aquest procediment, planteja una qüestió incidental, li diu al Tribunal Constitucional: a veure, aquesta llei és constitucional, sí o no? Perquè tinc dubtes, perquè tal... I un cop el Tribunal Constitucional contesti i digui doncs sí, doncs no, aleshores d'això dependrà la decisió que prengui el jutge, perquè quan li pregunta sobre això ha de ser d'aplicació en el cas concret. La norma no pot preguntar sobre qualsevol llei, sinó sobre la llei que ell pensa que hauria d'aplicar en aquell cas, a la vegada que el que dirà en la seva sentència final al jutge depèn d'això. Per això pregunta el Tribunal Constitucional. També una altra de les competències del Tribunal és el control de la constitucionalitat de les disposicions i resolucions de les comunitats autònomes. Té encarregada la protecció dels drets fonamentals. La tenen, evidentment, tots els poders públics i els jutges i tribunals en l'exercici de les seves funcions, però especialment el Tribunal Constitucional protegeix els drets fonamentals mitjançant un recurs d'empara constitucional, que és un recurs que sí que està a les mans d'un ciutadà de peu, no, així com el recurs només està a mans del president o de 50 diputats, aquest sí que està a mans de qualsevol, però complint requisits bastant estrictes que s'han endurit i ha estat criticat perquè a vegades es denega l'emparament als drets fonamentals degut a la limitació que se n'ha fet perquè estava molt col·lapsat el tribunal. I per poder interposar un recurs d'empara cal haver agotat la via judicial i que tot hagi estat desfavorable, que s'hagi vulnerat el dret fonamental, que hi hagi una especial transcendència constitucional, etc. Després, una altra de les funcions és garantir l'efectivitat de la distribució de les competències. Són els conflictes de competència entre Estat i comunitats autònomes o entre comunitats autònomes. Quan discuteixen qui té la competència, també ho resoldrà el Tribunal Constitucional. I, finalment, vetllar per la divisió de poders, que és quan sorgeixen conflictes d'atribucions entre òrgans constitucionals diferents que diuen «No, això ho tinc atribuït jo, no, jo això ho tinc», i decidirà el Constitucional.
I què és el que passa quan el Tribunal Constitucional dicta una sentència? Quines conseqüències té?
Bé, aquestes sentències del Tribunal Constitucional tenen una característica especial que les diferencia sobretot d'una sentència d'un tribunal ordinari. Perquè quan nosaltres tenim una sentència d'un tribunal ordinari, aquesta sentència només afecta a les parts, no? És a dir, si hi ha demanda a B, doncs una vegada es dicta sentència, aquestes dues parts estan vinculades més enllà de que pugui beneficiar o perjudicar a tercers. En canvi, les sentències del Tribunal Constitucional afecten a tothom, tenen un efecte que es diu, en llatí, no? Es fa servir la paraula llatina, erga omnes, que afecta a tothom. I afecta a tothom, inclús els poders públics, però també als ciutadans, no? I bé, això explica també doncs, per què la suspensió, no? Perquè aquesta sentència de procediment del Tribunal Constitucional sobre la consulta, doncs ha tingut d'alguna manera l'impacte i ha provocat aquesta dificultat en el procediment que estava previst per part del govern català, perquè afecta a tothom.
I una altra de les preguntes que en genera el Tribunal Constitucional és què passa quan s'ha de comprovar si un tractat internacional és compatible amb la Constitució.
És una altra de les funcions que fa el Tribunal Constitucional, que és un control previ sobre la constitucionalitat o no dels tractats que es van a concloure. És una via diferent, en la celebració d'un tractat internacional que contingui disposicions contràries a la Constitució o que les pugui contenir o se'n sospiti, s'exigeix que hi hagi una prèvia revisió constitucional. Què vol dir? Doncs que el govern, el Congrés o el Senat poden requerir al Tribunal Constitucional perquè diguin, a veure, aquest tractat es pot concloure sí o no. Però en aquest cas no hi haurà sentència, sinó una declaració. No s'emet sentència, s'emet declaració. I el Tribunal Constitucional ha dit que no perquè això sigui una declaració no és vinculant. És a dir, vincula perquè diu que no és que es converteixi en un mer òrgan consultiu, sinó que, tot i ser declaració i no sentència, vincula. Si hi ha inconstitucionalitat en aquest tractat, primer es modifica la Constitució i després s'adopta aquest tractat, o bé es modifica el text del tractat, o bé no es conclou, i no té més. Una altra de les qüestions que avui teníem pendents d'examinar eren les recusacions que va presentar el Parlament de Catalunya contra el president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, i contra el magistrat Pedro González Trevijano. El ple del Constitucional, per unanimitat, va inadmetre la recusació promoguda pel Parlament de Catalunya en el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei 10-2014 i no 2004, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana. El Parlament català va entendre que hi havia una inclusió en unes causes on el magistrat que decideix sobre això s'ha d'abstenir degut a que hi pot haver amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les parts o tenint interès directe o indirecte en el pleit o causa, i això està regulat a la llei orgànica del Poder Judicial. Què diu el Tribunal Constitucional? Diu que aquestes recusacions estan fora de temps perquè s'ha de plantejar tan aviat com se'n tingui coneixement de la causa, i el Parlament Autonòmic es va personar en aquest procediment d'aquests recursos d'inconstitucionalitat el 2 d'octubre demanant que s'aixequés la suspensió que requeia sobre tant la llei com el decret, però, diu el Tribunal Constitucional, no, en aquest moment no va dir res sobre la imparcialitat dels magistrats, no en va dubtar, i diu, és llavors el dia 7 d'octubre quan el Parlament va formalitzar la recusació i no només es queda amb el criteri del temps, sinó que diu que s'ha d'inadmetre perquè es queixava el Parlament de les manifestacions que havia fet Pérez de los Cobos en un discurs del desembre del 2005 abans de ser magistrat del tribunal. I el tribunal descarta que puguin menyscabar la seva imparcialitat. Y también dijo que no puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que va a resolver. A més, recorda que són juristes de reconeguda competència, que tal, que seran imparcials, i també amb els mateixos arguments rebutja la recusació de González Trevijano i diu que no encaixen les recusacions en les causes previstes a la llei orgànica del Poder Judicial. També el Parlament català es va queixar sobre la rapidesa amb què es va admetre a tràmit el recurs contra la llei de consultes i diu al Parlament que es podia entendre com un posicionament favorable al govern. I què fa el ple per descartar aquesta afirmació? Diu que la celeridad en resolver las cuestiones planteadas no puede ser un indicio de falta de imparcialidad, pues tal medida no puede ir en contra de las pretensiones de ninguna de las partes, cuyo interés no puede ser otro que el de la rápida resolución de las cuestiones sometidas a la consideración del tribunal. I amb això obrirem una mica de debat perquè hem dit que el Constitucional està tinguent molta presència i anem a parlar. Està desprestigiat, no té molt prestigi, és un tribunal polític, resol sempre en dret, hi ha imparcialitat, no n'hi ha, hi ha presència, no n'hi ha, és lent, és ràpid. Què us sembla? A veure.
No sé, a veure, a mi el que m'agradaria conèixer, sobretot de vosaltres dos, com a gent del gremi del dret, és que des d'alguna gent de la societat considera que el Tribunal Constitucional té un punt de desprestigi. A mi m'agradaria saber si vosaltres creieu que això és així, si us sembla que és així, si no, quines coses creu que es podrien fer millor?
Si només fos un punt, segur que que estarien molt més tranquils, no? El problema és que és una cosa que amb el temps ha anat esdevenint cada vegada més evident i més òbvia, no? Perquè qui escull el Tribunal Constitucional són òrgans polítics i, com a tals, és difícil que un òrgan polític no es guiï per criteris polítics. I, a més, exigeix unes majories molt àmplies que en aquestes majories, doncs, senzillament, només hi tenen cabuda els partits majoritaris, no? de l'estat espanyol. I, clar, i posen els magistrats, no? d'aquest tribunal més afins als seus interessos, fins al punt que moltes de les sentències, malgrat que per catedràtics, universitaris o pels propis jutges que diuen que tenen un criteri més independent, doncs no són sentències, per dir-ho d'alguna manera, correctes.
Convincents.
O convincents, exacte. Doncs, malgrat això, doncs les emeten i les reiteren, no? Perquè bé, doncs és això, no? Estan molt condicionats i, de fet, ja per arribar al Tribunal Constitucional, doncs, segons quins perfils de jutges o de juristes no hi poden arribar, perquè és que, doncs, que a més no fa falta ni ser jutge, ni a prou amb ser jurista de reconegut prestigi, pot ser un advocat de reconegut prestigi, però de reconegut prestigi no només, m'atreviria a dir, no només com a jurista, sinó també com a jurista en la seva vessant més política, per dir-ho d'alguna manera.
I quins canvis o millores creieu que es podrien introduir per fer que aquest tribunal recuperi el prestigi que pot haver perdut en alguns sectors de la població?
És complicat.
Molt complicat. D'entrada, si bé fa uns anys podia tenir sentit aquest control de constitucionalitat centralitzat a través d'un sol tribunal o d'un sol òrgan jurisdiccional, ara ja han passat molts anys, ja no és necessari. Es podria fer una reforma constitucional i fer un control descentralitzat de les normes i a través dels jutges de carrera. No fa falta tenir un tribunal que el nomenen els òrgans polítics. Els jutges de carrera són molt més independents. Però és que la cosa arriba, diguem que la gravetat arriba fins al punt que fins i tot els jutges de carrera, els més independents són els de sota. Per què? Perquè segons quines siguin el posicionament dels jutges de carrera, de carrera em refereixo del sistema judicial, segons quin sigui el posicionament d'aquests jutges o les seves tendències, doncs ja no els ascendeixen als òrgans superiors i per tant els limiten a pujar en la carrera judicial.
Pel que estic entenent, és probable que el Tribunal Constitucional estigui lleugerament polititzat per els que actualment poden estar manant, no? Però jo em pregunto el que tu deies a la reforma, que es podia fer una reforma constitucional sobre tot l'òrgan, si no primer hauria de ser una reforma política, perquè tu pots tenir solucions pel fet d'arreglar el tribunal o de donar-li una volta de 180 graus, però si a la vegada la política no ha canviat, a la llarga, amb el temps, s'acabarà arribant al mateix problema i no acabarà en una cosa nova, no? Vull dir, no sé, com vosaltres que sou els experts aquí, jo per això ho pregunto, no? Si abans de fer una reforma constitucional hauria d'haver una reforma política, una regeneració, que ara tothom s'està omplint la boca amb aquest terme.
Sí, això evidentment. Bé, jo què opino? El Tribunal Constitucional també ha estat molt conegut sempre com l'alt tribunal, un tribunal que havia tingut prestigi perquè precisament estava integrat per juristes de reconeguda competència, com deia en Francesc, i a més que tenen una dilatada experiència, que tenen almenys 15 anys d'exercici i que garantitza que no acaben de sortir del grau, com aquell qui diu. Evidentment, les coses polítiques s'han de resoldre via política i les coses jurídiques via jurídica. Jo penso que no caldria tampoc suprimir-lo i implantar el model americà, però es podria fer un replantejament i canviar les normes sobre la designació, per exemple, i incidir més o garantitzar més aquesta independència i única submissió a la llei i a la Constitució, que en principi és l'únic que el vincula.
Home, evidentment, estem parlant en concret aquí de Tribunal Constitucional, que s'han de canviar moltes coses, doncs, home, doncs, penso que avui en dia, no, que tal com demostra la societat, doncs s'han de canviar moltes coses. Però en concret, parlant del tema del Tribunal Constitucional, doncs, personalment, doncs, el que he comentat, no, caldria aquesta reforma política en aquest sentit.
També voldria afegir que, a part d'això que estem dient, també s'ha de reconèixer que durant molts anys, i especialment al principi de la Constitució, ha fet una bona tasca en quant a protecció de drets fonamentals i d'otorgar protecció als particulars, cosa que ara també s'està veient criticada per estar restringint l'accés perquè està molt col·lapsat. I aprofito això per preguntar-vos, creieu que va molt lent, ràpid, va lent o ràpid quan...
Home, jo crec una mica lent va, podria anar més ràpid, penso jo, no? Però clar, el no tenir aquest coneixement de com acaba de funcionar tot aquest òrgan polític o jurídic em resulta confós, però jo penso que si es treballés millor es podria anar més ràpidament.
Doncs bé, amb aquestes últimes paraules de l'Adrià Giró acabem ja la nostra secció de dret per aquesta setmana. Avui que ja som experts tots plegats, tots els nostres oients del Tribunal Constitucional, si us sembla, marxem ja cap al nostre espai de filosofia.
Mora na filosofia pra que rimar amor e dor.
I obrim ja ara el nostre espai de filosofia, tal i com dèiem, amb l'Adrià Giró, que avui ens ha anunciat que ens vindria a parlar de la concepció de l'ànima i de la realitat de dos grans filòsofs de la Grècia antiga, Plató i Aristòtil. És així, oi, Adrià?
Exacte, bona nit i benvinguts de nou a l'espai del programa on dediquem aquest temps de reflexió als problemes més atractius que s'han donat a conèixer en l'àmbit de la filosofia. Com molt bé ha dit el Pol, el tema d'avui és l'intent d'explicar una de les qüestions més fascinants, però a la vegada més difícils de respondre en el món de la filosofia, ja que ha portat una sèrie de debats de molta repercussió al llarg de tota la història del pensament i que en l'actualitat segueix influint sobre la manera de veure el món que té la societat. Estem parlant de com és la realitat, de si aquesta realitat que percebem amb els sentits és tal i com nosaltres la sentim, és a dir, si és tal com nosaltres la percebem, olorem, escoltem, palpem, o si aquesta és només una realitat aparent que no té res a veure amb l'autèntica realitat. Tenim present la complexitat d'aquest assumpte, avui només ens limitarem a comentar la perspectiva que es va donar a l'antiga Grècia. I per fer-ho comentarem, com ja s'ha mencionat, els arguments que van donar al respecte Plató i Aristòtil, dos dels filòsofs més rellevants que ha donat la humanitat. Cal fer una referència per això que en programes posteriors, quan tornem a parlar de realitat o d'ànima, tornarem aquí per relacionar-ho amb els filòsofs que en aquell moment estiguem parlant, per així tenir un fil conductor i saber relacionar cada temàtica de la qual parlem en cada programa en específic.
I bé, Adrià, ara ens parlaràs d'un dels mites més famosos de la història de la filosofia, si no potser el més famós, el mite de la caverna de Plató.
Exactament, podria ser sí el mite més important, el mite més rellevant del pensament. El mite, o també anomenada al·legoria de la caverna, la qual trobareu molt interessant perquè hi ha un missatge final que el lector, quan arriba a la conclusió final, diu, ostres, quin sentit, quin significat. Aquest mite està comentat en el llibre setè de la República, l'obra per antonomàsia del filòsof Plató, i és una explicació metafòrica sobre la situació de l'ésser humà davant la possibilitat de conèixer. Com ja he dit a la introducció, podríem dir que és un problema epistemològic el parlar de com coneix l'ésser humà, com coneixem, com arribem al coneixement. En la narració del mite, Plató ens presenta diversos presoners en una caverna. A l'estar lligats pel coll, no poden girar el cap i només tenen accés de visió fins al fons de l'estança. Al seu darrere hi ha una foguera que il·lumina la cova i un passadís pel qual circulen homes amb tot tipus d'objectes. Les ombres d'aquests últims es projecten al fons de la caverna i això és el que veuen els que estan encadenats. Projeccions, ombres que confonen amb la realitat. Això canvia quan un dels presoners s'aconsegueix alliberar, surt de la caverna i observa que la realitat és una altra. Aquest és el paper que ha de tenir el filòsof per Plató, el fet de sortir de la caverna, el fet de trobar l'autèntica realitat. Aquest món de fora la caverna representa el món de les idees de Plató, on estan les idees essencials de cada objecte del món de les coses. Un cop el presoner s'acaba adonant d'això, torna a la caverna, però torna per avisar els companys que encara estan lligats per poder informar-los sobre el succeït i que l'únic que ells veuen són ombres, són pures projeccions. Quina és la reacció dels presoners que pertanyen encara a la caverna? Doncs és molt simple, se'n riuen de l'alliberat. El mite de la caverna pretén afirmar que molts vivim còmodes amb l'engany, quan en realitat vivim amb un tel als ulls, que ens provoca viure justament en aquest engany. Jo la pregunta que ara us dirigeixo és, què en penseu sobre el mite? Té sentit pensar d'aquesta manera? Té sentit pensar que vivim en un engany o en una mentida?
Precisament els filòsofs, si no m'equivoco, hi ha bastantes teories del relativisme, no? Que res és cert del tot i té bona part de cert aquest mite, però tampoc tota, no? Vull dir, hi ha coses que coneixem que crec que, si més no, s'acosten bastant al que són. Altra cosa és que, com les veiem, el que veiem allà, doncs depengui bastant del que sabem, dels coneixements, no? És a dir, si tenim un malalt, o bé, una persona, per exemple, amb febre, i un ciutadà, doncs, sense coneixements mèdics, s'hi acosta, doncs segurament, doncs, què veurà allà? Doncs veurà que té el front calent, que té febre, com a molt, no? Però, en canvi, si va un metge, com que té més coneixements, doncs, amb la mateixa, d'alguna manera, visió o amb la mateixa informació, sabrà deduir-ne moltes més coses.
Una mica és com que si sempre has estat veient una mateixa cosa, tampoc tens per què creure-te-la, no?
Home, què vols dir? El fet de veure una cosa ja no et planteges el perquè d'aquesta cosa?
És a dir, els que constantment veien només ombres, és perquè no s'han obert, no s'han plantejat si podia
haver
alguna
cosa. Exacte, viuen en pures projeccions de coses que no tenen res a veure amb la seva idea. Aquí Plató, ja et dic, el que intenta és donar importància a un altre món, que ara a continuació en parlarem. És un autor dualista, ja m'avanço, és un autor dualista que creu en l'existència de dos mons, ara en parlarem. Però és això, que el fet de creure que tot el que veiem és simplement això i que no hi ha res més, pensava Plató era que no, que hi ha alguna cosa més a part d'això.
Perquè ara ens estàs portant un tema que és apassionant i que, com estem veient ara mateix, no està ni molt menys antiquat. Segur que ens pots posar exemples de representacions del mite de la caverna de Plató en la nostra cultura.
Exactament. Si no heu vist la pel·lícula, el film Matrix, us recomano que la veieu, ja que representa a la perfecció aquesta idea de la doble realitat que Plató justifica en la seva teoria de les idees, comentada amb més especificitat en el Fedó, però això no és rellevant ara. Els éssers humans viuen en un món d'ombres, en un món d'objectes materials que ens confonen. L'autèntica realitat és la del món de les idees, on es troben les idees més pures, des de la idea de bé fins a la idea de cotxe. O sigui, aquesta diferenciació és rellevant, és important. Perquè s'entengui bé, l'exemple del cotxe ens servirà per comprendre-ho. Nosaltres veiem cada dia molts cotxes. Aquests cotxes són materials, els podem tocar, els podem veure. Són ombres, per tant, són ombres de la idea de cotxe que resideix en el món de les idees de Plató. Una idea perfecta, una idea immutable, una idea que no ens la podem imaginar, ja que estan en un altre món. Una cosa que té molta importància en això és el fet de conèixer és recordar per Plató. Conèixer és recordar la idea de la cosa a través de l'ànima. Aquest és el procés que Plató anomena reminiscència. En l'edat mitjana, quan siguin els autors cristians i escolàstics els qui dominaran amb les seves teories del pensament majoritari, aquests agafaran la idea de Plató sobre l'existència d'un món ideal per convertir-la al que coneixem avui dia com el món de Déu, d'aquí la influència platònica i la seva successió amb la cristiana. Tenint en compte l'explicat, fa falta mencionar que, com ja he dit, Plató considera que l'ànima existeix i és eterna. Per què? Doncs perquè cal justificar l'existència de dos mons. Per això t'he dit que és un autor dualista. Considera que l'ànima és l'ens, com ja he dit, que arriba del món de les idees, arriba procedent d'allà, i que resulta encadenat o presoner en un cos material. Això queda exemplificat en el mite del carro alat, exposat en la seva obra El Fedre, també una obra molt important, on comenta que el cos humà és com un carruatge, el jo racional seria l'home que condueix aquest carro, el pensament són les cordes o corretges i els sentiments serien els cavalls que hi estan lligats. Hi ha un cavall blanc, la nostra part irascible, que serien les emocions positives com la valentia, i el cavall negre, la nostra part apetitiva o concupiscible, que serien les emocions negatives que tenen a veure amb les passions del cos. En l'obra Fedra es comenta, obro cometes, «Podríamos entonces decir que se parece a una fuerza que lleva a una yunta alada y a su áuriga», tanco cometes, en referència que l'áuriga és el que dirigeix el carro. Què en penseu vosaltres de l'ànima? És un fenomen, és una creença, després influenciada en el cristianisme totalment, però es podria dir que Plató va ser el culpable de que el cristianisme agafés la idea d'ànima i de món i que llavors la utilitzés en la resta de la humanitat. Però vosaltres, què en penseu d'ànima? Creieu que pot arribar a existir o penseu que és simplement un conte de lo que sigui?
Home, a mi la veritat és que, tal com m'ho planteges, se'm fa molt difícil imaginar-me la meva ànima, si existeix, que jo em veig incapaç d'afirmar-ho, presoner del meu cos i que, per exemple, quan jo em mori pugui marxar i retornar al món de les idees. Tot i que el pensament de Plató em sembla molt interessant, que convida a la reflexió, en cap cas el vull menystenir, no acabo de coincidir-hi amb aquesta afirmació que fa. No sé què en penseu vosaltres.
L'ànima sí, però en un altre concepte. Penso que tenim un concepte diferent d'ànima, com per exemple quan aquest no té ànima. però en el mateix concepte que té el filòsof, no.
Així que vosaltres penseu que ànima no és real, l'ànima no existeix, és una invenció que ens hem creat nosaltres per creure que hi ha un món superior, per creure en nosaltres mateixos que hi ha alguna cosa millor que el nostre propi món. És això el que...
Sí, o per referir-nos al nostre interior.
Doncs bé, Adrià, a banda del pensament de Plató, segur que hi ha altres corrents filosòfics de la Grècia clàssica que també ens parlen de la concepció de l'ànima i la realitat.
Exacte, ara ens centrarem més en Aristòtil i ja veureu clarament la crítica i les diferències evidents en Plató. No hem d'obviar que eren autors grecs i que Aristòtil va ser deixeble de Plató. Potser en Aristòtil trobareu més concordança amb el seu pensament, ara ja veureu per què. Per Aristòtil no hi ha un segon món en el qual només hi hagi idees perfectes, immutables o, vaja, que no canvien. Per Aristòtil, l'únic món verdader és el món sensible, el món de les coses materials, i la seva essència no resideix en la forma de la idea en un món separat, en un món diferent, sinó en elles mateixes, en la seva matèria i en la seva forma. Abans dèiem que Plató era un filòsof dualista, que creia en dos mons, ara Aristòtil és monista, que només creu en un, en el món que veiem, simplement. Perquè pugueu, els qui ens escolten, veure aquesta diferenciació, en el quadre del pintor renaixentista italià Rafael, l'Escola d'Atenes, Plató senyala cap amunt, amb el dit senyala el lloc on la seva opinió resideix al món verdader, el de les idees. El gest d'Aristòtil, en canvi, al seu costat es contraposa al de Plató. Volem transmetre que el món verdader és el de les coses materials, el món que simplement veiem amb els nostres sentits. Per Aristòtil, tornant a l'exemple de cotxe comentat en Plató abans, per Aristòtil veiem diferents exemples de cotxes en el món que ens rodeja. Reconeixem les característiques comuns d'aquests cotxes vistos. Tenen quatre rodes, són d'aquesta forma, tenen aquest espai, tenen aquest volum. Amb els sentits i la raó, sabem que és un cotxe. Per consegüent, descobrim la veritat observant el món que ens envolta. Dit d'una altra manera, l'essència és en les coses, no en la seva idea. Aquí conèixer no és recordar, aquí conèixer és descobrir. Descobrir en la cosa la seva essència. Aquesta potser us sembla una teoria més acceptable, més concordant amb la vostra opinió, és el fet de descobrir l'essència en les coses, no en una idea que nosaltres ens puguem imaginar, que l'ànima l'ha de recordar.
Totalment, totalment. Veus un gat i dius, és un gat. Per què? Perquè té quatre potes, salta molt, té aquesta cua, és felino...
Sí, 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 bastant lògica, no? Sense, en el bon sentit de l'expressió, no? Vull dir, aprenem observant la majoria dels cops i relacionant, sobretot.
I bé, fins ara ens has parlat de la concepció de la realitat d'Aristòtil, però què és el que ens deia el filòsof grec sobre l'ànima?
Exactament. Per Aristòtil també existeix l'ànima, però en una explicació completament diferent. Per acabar, com ja hem dit, comentarem més detall sobre el tema de l'ànima. Per Plató, l'ànima era eterna, és eterna, ha existit sempre i resideix empresonada en un cos material. Aquesta ànima, per Plató, ara estem en Plató un moment, aquesta ànima està dividida en tres parts, en una part racional, en una part irascible i en una part concupiscible o apetitiva, com ja hem comentat, en el mite del carro alat. Ara vull que els que ens escolten s'imaginin el nostre cos, d'acord? I veureu que l'ànima en Plató és una de sola, però té tres parts que una mica es diferencien. La part apetitiva o concupiscible fa referència de cintura cap avall en un cos, incloent l'estómac, ja que representen les passions. Representen les passions, les parts més de satisfacció del cos. La part irascible és la zona que ocupa el pit, i d'aquí entrem entre la valentia, per exemple. I la racional és la que està ubicada en el cap. Aquesta diferenciació de tres en un cos es pot comprovar que és bastant lògica i té bastant de sentit. Aristòtil divideix també l'ànima en tres parts, racional, sensitiva i vegetativa. Tres parts una mica... La racional és la mateixa, però les altres dues ben diferenciades. La part vegetativa és la part que només refereix a les plantes, que tenen només unes facultats bàsiques. Néixer, créixer, nodreixes, simplement aquí. La part sensitiva, a més del que ja hem dit, incorpora els sentiments, com el plaer o el dolor. Aquest és un segon nivell d'ànima dirigit als animals. Per acabar, la racional és la que tenen els éssers humans. Té tot el que hem dit ara, més sumat al fet de pensar i de raonar, ja que els animals no raonen ni pensen, en aquest sentit, és el que volia dir Aristòtil. Per Aristòtil, hem de partir de la premissa que hem d'actuar segons la nostra naturalesa. Per tant, l'ànima no està empresonada en un cos, neix amb el cos i mor amb el cos. com veieu, completament diferent a Plató, qui deia que era eterna, ja que aquesta separa del cos al morir per reencarnar-se o transmutar en un altre cos, fins que aquesta arribi a recordar les idees d'una manera tan clara i concisa que hi pugui tornar allà i així pues, acabar el sistema aquest d'ànima i cos. Per acabar, no sé com ho veieu, Plató o Aristòtil? Abans de respondre, tinc la sensació que em direu més Aristòtil, però us deixo
fas
respondre.
Fas bé.
Sens dubte, Aristòtil.
Aristòtil.
M'agradaria que, com a reflexió a partir d'aquí, el poc que actualment considerem el valor aquest de donar importància a una ànima existent que hagi viscut sempre, és a dir, el món s'acaba amb aquest món, no hi ha cap altre. Aquesta és una mica les vostres opinions, jo crec que tiren per aquí.
Científicament, segur.
Bé, no ho sabem, i com que no ho sabem, hem de creure el que sabem segur. Només coneixem, de moment, el món que tenim, així que, almenys per mi, parlar d'altres mons és una especulació que, de moment, no puc saber si és veritat o no.
I tampoc mai podrem saber-la, no?
En principi, no tenim per què saber-la. Per això la filosofia és així de rebuscada, no? Mai tindrem respostes. Com ja dèiem en l'anterior programa, no tindrem mai una resposta fonamental a la pregunta. És complex, però m'ha cridat l'atenció aquesta visió de que l'important és el món actual, el món que veiem. No hi ha res més enllà. Això jo discrepo aquí una mica, el fet de, d'acord, centrem-nos en el que veiem, en el que estem i en el que vivim, però no oblidem mai que tampoc podem demostrar si existeix o no un altre món. O l'ànima, o Déu, tampoc ho podem demostrar. André Comte, en el llibre que vaig mencionar al programa anterior, Invitación a la filosofia, diu que no pots demostrar ni que existeix ni que no existeix Déu, ja que això porta a ser una creença igualment. Creus que existeix? Creença. Creus que no existeix? Creença igual. Estàs fent del teu coneixement una creença. Qui ho fa i qui ho defensa i qui diu clarament Déu no existeix, és idiota, així ho deia. I viceversa també, vull dir, queda aquí. Bueno, és només aquesta reflexió, però m'agradaria que a casa donéssiu voltes a això. No amb molta rellevància, però deixar-ho clar, intentar buscar-hi alguna resposta, però bé, jo aquí ja ho deixaria.
Doncs amb aquesta incògnita que ens deixes a l'aire, seguirem reflexionant i ens tornarem a trobar d'aquí 15 dies amb més filosofia.
Exactament. La setmana que ve ja tornarem aquí i ja tornarem a tenir...
I a reflexionar encara més.
Exacte.
Arribem ja al final del cafè. Recordeu que ens podeu escriure a cafè.centradio@gmail.com o també ens podeu seguir al Facebook del programa que hem estrenat recentment. I si ens voleu escoltar, ho podeu tornar a fer a sansoni.cat/ràdio. Ara sí que marxem i, com sempre, ho farem amb música. Fa una estona, a les efemèrides, recordàvem que tal dia com avui hi va haver el crac del 29 de la Borsa de Nova York. També hem parlat de cultura gratuïta amb la gent de la cultura No Val Res. I és que al final tots dos fets tenen un element comú, els diners. I de diners en la història de la música se n'ha parlat i bastant. Un dels que ho van fer van ser Pink Floyd. Money és una cançó inclosa a The Dark Side of the Moon, un disc que és una obra mestra de la història de la música. I és que probablement l'afany pels diners va ser el que va provocar la Gran Depressió, una època històrica que em recorda l'actual. A l'altre costat hi ha gent com la de la cultura No Val Res, que intenten viure al marge dels diners i molt bé que se n'en surten. Així que acabem amb Money, una cançó que parla de com els diners ens poden transformar i fer-nos treure el pitjor de nosaltres mateixos. Això sí, recordeu que tingueu molts o pocs diners, ens tornem a trobar, si voleu, d'aquí 15 dies al Cafè de Punset Ràdio. Molt bona nit i bon cap de setmana.
Bona nit.
Bona nit, fins la propera.
Bona nit.
Don't hit me back. Do good, good bullshit. I'm in the high fidelity, first class traveling section. I think I need a Learjet.
Certainly was in the right.